El matí de Canal Blau Ràdio amb Elisabet Rovirosa.
Bon dia, Vilanova i la Geltrú. Què tal, com esteu? Benvinguts al matí de Canal Blau Ràdio a l'edició d'avui dimecres 26 de març. Com sempre, els primers minuts del dia els dedicarem a fer-vos conèixer les notícies més destacades que ens ha deixat l'actualitat al nostre bloc informatiu. D'altra banda, la col·laboració del dia avui ens acompanyaran des de Gestingral, amb qui parlarem sobre l'inici del termini per presentar la declaració de la renda i les novetats que presenta. I d'altra banda, a la secció del dia avui parlem de salut amb el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf. El tema que centrarà l'espai d'avui serà conèixer en detall el grup que hi ha al consorci liderat per una psicòloga i que va dirigit a persones que viuen un procés oncològic. Ja ho veieu, com sempre, molts temes molt diversos. El matí de Canal Blau Ràdio, que tot just ara comencem.
El matí de Canal Blau Ràdio.
Vilanova i la Geltrú ha posat en marxa una campanya intensiva de neteja de pintades en façanes al centre de la ciutat. El Servei Municipal de Neteja Viària en té comptabilitzades un centenar i ara s'ha volgut activar una campanya especial per fer-les desaparèixer i millorar la imatge de la via pública. De moment, ja n'han eliminat una quarta part. L'actuació es concentra al voltant de la Rambla principal, al centre de la població. El Servei de Neteja Viària ja té entre les seves tasques habituals eliminar pintades en façanes, però aquests dies s'ha intensificat el centre, actuant tant en façanes privades com d'edificis públics i mobiliari urbà. Eliminar una pintada pot tenir fàcilment un cost de 600 euros pel tractament que s'hi ha de fer. A les darreres setmanes s'han identificat diverses persones per haver fet pintades i ara se les sancionarà des de l'Ajuntament. Es demana civisme en aquest sentit, un civisme que reclama en Gerard Llobet, regidor de Serveis Urbans i Manteniment a Vilanova.
Un missatge també clar de que qui embruti paga, i aquest és un missatge que farem amb tot l'incivisme que tenim a la ciutat. I això malauradament ens costa uns diners, ens costa un servei que podrien estar fent una altra actuació, i l'hem de tenir doncs, traient doncs, aquestes pintades doncs, que no haurien d'estar. El tema del manteniment de ciutat doncs, pensem que va més enllà no? de tenir els paviments endreçats, sinó que és tota la imatge de ciutat, i aquí doncs, demanem a la ciutadania sobretot civisme.
Aquest servei es presta durant dues setmanes amb recursos propis a l'espera que en els propers mesos es torni a externalitzar el servei de neteja viària, de manera que el nou contracte a l'empresa adjudicatària ja inclourà un servei específic per la neteja de pintades a la via pública més ampli del que s'ofereix actualment. Un apunt ara de l'àmbit de la mobilitat, i és que ha estat de nou un matí amb incidències a la xarxa de Rodalies de Renfe. D'entrada, avui dimecres torna a haver-hi vaga de Rodalies contra el traspàs del servei a la Generalitat. És una vaga de 24 hores, convocada pels sindicats minoritaris de Renfe i Adif, CGT, Sindicat Ferroviari Intersindical i El Ferro. A primera hora ja s'ha suprimit un tren de l'R1 que passava per Montgat, direcció l'Hospitalet, i un altre de l'R4 que anava de Barcelona a Manresa. També hi ha afectacions a l'alta velocitat amb 5 trens AVE suprimits. D'altra banda, una avaria a l'estació de Sant Celoni també ha fet que durant una estona els trens de l'R2 Nord i l'R11 amb origen i destinació Sant Celoni iniciessin i acabessin el seu recorregut a Llinars del Vallès. El que ens interessa, però, és la incidència que hi ha hagut a la senyalització a Sitges, que ha fet interrompre a primera hora una estona la circulació a l'R2 Sud entre Garraf i Vilanova i la Geltrú, precisament. Després s'ha pogut restablir el servei per via única i, finalment, abans de les 9, s'ha resolt l'avaria i s'ha restablert del tot el servei, però això sí, la línia acumula retards que afecten també trens regionals al sud, uns retards que, segons Renfe, són d'uns 20 minuts. I justament Rodalies feia parada ahir dimarts al Parlament en un debat que va durar 3 hores i mitja i en què hi va haver temps per als retrets i picabaralla política, però també per intentar trobar solucions a un servei que col·lecciona incidències i retards i que s'ha convertit ja en un maldecap continu per a milers d'usuaris. El president de la Generalitat ha defensat les últimes accions i ha promès una millora progressiva del servei, mentre que Junts ha insistit a demanar el cessament de la consellera Paneque i s'ha sumat a Esquerra i a la CUP per demanar-ne la seva reprovació. Més qüestions. Al ple de mes de març a Vilanova i la Geltrú s'ha aprovat l'activació d'una promoció pública d'habitatge 16 anys després de l'última. Són, recordem, 78 habitatges destinats a lloguer o cessió d'ús protegit sobre 3 solars municipals situats al sector Llimonet. En aquest context, els comuns també insten a l'Incasòl que incorpori el parc d'habitatge públic de la ciutat els pisos que va comprar a la Rambla de Sant Jordi ara fa un any i mig. Ho ha demanat el portaveu del grup parlamentari dels Comuns, David Cid, en una visita a Vilanova. El diputat amb el grup municipal de Vilanova en Comú exigeix que els 107 habitatges en règim de protecció oficial de la Rambla Sant Jordi, propietat de l'Incasòl, puguin donar resposta a l'emergència habitacional i es posin a disposició del lloguer assequible. El portaveu ha insistit que pels comuns garantir l'accés a l'habitatge és la màxima prioritat. És per això que demana que comencin les obres de rehabilitació en aquesta promoció. Ara fa un any i mig que la Generalitat va comprar a través de l'Incasòl aquest centenar d'habitatges i de moment lamenten no s'hi ha fet res. David Cid ha agafat el compromís de portar la demanda al Parlament, demanant al Departament de Territori que hi destini la partida necessària per la rehabilitació, que faci la licitació i escurci al màxim el termini perquè aquests habitatges s'incorporin al parc d'habitatge públic. Escoltem David Cid.
I el que nosaltres reclamem i no entenem, i ens hem compromès amb els companys i companyes de Vilanova, és a demanar-ho al Departament de Territori, que portem molts mesos sense que s'hagi produït aquesta rehabilitació. Per tant, demanem i exigim celeritat al Govern de la Generalitat. Portarem aquest debat a nivell parlamentari i també ho volem traslladar en aquesta negociació que tenim amb el Govern amb el suplement de crèdit. S'ha d'accelerar, el Departament de Territori ha de posar els recursos damunt de la taula i, sobretot, escurçar el termini al màxim. No podem esperar un any i mig per disposar d'aquests habitatges de Vilanova. Amb la crisi, si realment tenim, com reconeix el propi president de la Generalitat, una emergència habitacional, doncs això també reclama de celeritat.
El servei que ofereix el telèfon d'emergència 112 és cada vegada més utilitzat entre la ciutadania, tant al Garraf com al conjunt de Catalunya. Així ho reflecteix la memòria d'activitat que el CAT 112 acaba de presentar, corresponent al 2024. A la vegada que continua fent difusió del servei, el 112 atén cada any més trucades relacionades amb les emergències. Del balanç se n'extreuen sobretot els motius pels quals la ciutadania s'adreça més a aquest servei. En aquest sentit, la majoria de trucades ateses pel telèfon d'emergència 112 l'any passat, efectuades des del Garraf, van tenir a veure amb la seguretat i amb l'assistència sanitària. Concretament, les vinculades a temes de seguretat van sumar el 35% i les vinculades a la sanitat un altre 33%. I quantitativament, a més distància, s'hi van situar les comunicacions relacionades amb el trànsit, el civisme i els incendis, entre altres. De fet, la seguretat i l'assistència sanitària no només van ser els principals motius de les trucades efectuades des del Garraf, sinó que aquest ordre es repeteix quan s'analitzen les dades per vegueries o també al global de Catalunya i amb uns percentatges similars. El Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 a Catalunya ha fet públiques les dades i el balanç d'actuació corresponent a l'any passat i que constaten també un lleuger increment del nombre de trucades efectuades al servei. Trucades que no sempre tenen a veure amb alguna emergència en què es pugui trobar la ciutadania, ho indica la directora del CAT 112, Irene Fornós.
Jo insistixo, estem parlant de trucades no són incidents i tant de bo no poguéssim tindre més eines encara per a poder analitzar molt més la dada. Però bueno, és el que diem, fer aquestes jornades que també ens serveixen per a ficar en reconeixement als cossos operatius que després acudiu al vostre territori quan des del 112 vos activem, pues, també ens ajuda a fer aquesta difusió i que cada vegada pues, també sigui més gent conscient que en cas d'una situació d'emergència ha de fer esta trucada al 112.
El 2024, el 112 va rebre gairebé 46.500 trucades des del Garraf, el que suposa un 5% més de les que va rebre el 2023. Al conjunt de la vegueria Penedès, aquest increment va ser del 3,6%. La jornada que va rebre més comunicacions va ser la nit de Sant Joan.
El matí de Canal Blau Ràdio.
El gener de l'any 2022 tancava definitivament la fàbrica Mahle a Vilanova, deixant al carrer a 345 treballadors. Aquell dia es tancaven 76 anys d'història, vinculats primer a l'antiga Fisa i posteriorment a Mahle. Durant totes aquestes dècades hi ha hagut una important feina sindical que ara l'historiador Manel Clavé ha deixat documentada en un llibre. La publicació se centra en l'acció sindical de Comissions Obreres des de la seva creació fins al tancament de la fàbrica. L'actual plaça del Cubilot està situada on a mitjans del segle XIX es va aixecar la fàbrica tèxtil de Cal Xoriguer. Un segle més tard, el 1946, els germans Francesc Xavier Voltor, fundador de la marca de motos Voltaco, i el seu germà Josep Maria van convertir-la en la FISA Fundiciones Industriales S.A. Més tard, la multinacional alemanya Mahle acabarà adquirint la fàbrica fins que el gener de 2022 la tancarà. Les comissions obreres a FISA i Mahle és un treball històric on s'analitza la tasca sindical que es va dur a terme en aquesta indústria des que el 1960 es crea arran de la Llei de Convenis Col·lectius. El primer jurat d'empresa, 7 anys més tard, es constitueix fonamentalment les comissions obreres i un dels moments claus es viu l'any 1974, ho explica l'historiador Manel Clavé.
Al setembre del 1974 va haver una vaga important, va haver 40 persones acomiadades, va intervenir la Guàrdia Civil, va ser un punt totalment d'inflexió en el que, diguem, el grupuscle inicial de la tardor del 1967 que havien constituït formalment les comissions obreres a FISA, entrant en contacte amb altres persones, sobretot el taller d'Aros, i constitueixen el sindicat de comissions obreres. Aquest sindicat, aquestes persones, immediatament començaran a dirigir el sindicat de comissions, no seran exclusivament ells, però molt, la seva presència serà molt important i la consolidació de comissions obreres a Vilanova i comarca.
El treball analitza els moments clau d'aquests 55 anys de sindicalisme a la FISA i Mahle i posa nom i cognoms a les persones clau en aquesta història sindical, que inicialment comportava molts riscos per als qui van encapçalar aquest moviment.
Evidentment, inicialment, ha hagut molts riscos. El 68, l'Antonio Rubio va ser detingut en una manifestació del 1 de maig i desposseïdo de ser delegat de l'empresa. També coneixem el Toledano, evidentment, es va arriscar personalment, va ser també detingut. Diguem, és una part, és l'inici de les comissions obreres. Les comissions obreres té a FISA i a Mahle una llarga història.
Mahle va tancar amb 345 treballadors, però va arribar a tenir-ne més de 1.100. Al llarg dels anys s'han viscut moments tensos que van comportar sempre una lluita pels drets dels treballadors.
Posteriorment, també en moments molt determinats, el 81, Mahle era primer, el 2005, el 2009, amb Mahle traumàtic, han hagut de lluitar, sempre. I, evidentment, van haver de lluitar el novembre del 2022, del 2021, quan l'empresa anuncia el tancament, perquè si no es quedàvem sense res.
I una última qüestió abans de tancar el bloc informatiu i d'arribar a la previsió del temps, i és que la Carpa i el Porró de Vilanova i la Geltrú estan d'aniversari aquest any amb la celebració dels 40 anys d'aquestes figures de foc a la ciutat. Són 4 dècades de la presentació de la maqueta que l'any següent, el 1986, es va convertir ja en un entremès que és únic i que recorda la història de la carpa que bevia en Porró i que va fer popular el Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués i de retruc la ciutat. L'associació escollirà el disseny que acompanyarà aquesta família Mèrida. La imatge commemorativa del 40è aniversari de la Carpa i el Porró de Vilanova sortirà a partir d'una tria de cartells que s'han presentat a un concurs. La 15ª de propostes presentades es poden veure al mercat del centre de Vilanova. També hi ha l'opció de votar el disseny amb un vot per persona i dipositar una butlleta en una urna. El vot del públic es tindrà en compte, com també el vot de 3 artistes vilanovins, el vot de la Regidoria de Cultura i també el vot de 2 membres de l'entitat de la Carpa i el Porró. Divendres que ve, al mateix espai de l'exposició s'anunciarà el cartell guanyador. La persona escollida tindrà un val de 300 euros per gastar les parades del mercat i 200 més en una agència de viatges. L'exposició es complementa amb cartells fora de concurs fets pels alumnes amb necessitats educatives especials de l'Institut Manuel de Cabanyes de Vilanova. L'aniversari de la Carpa i el Porró continuarà per Sant Jordi amb la presentació d'un conte i l'acte central s'ha previst pel 7 de juny amb una trobada de bèsties d'arreu de Catalunya a Vilanova. Ho explica el president de l'associació de la Carpa Juanita i el Porró, Toni López.
Tenim diversos actes previstos, actes allà a l'Espai Far també, ara precisament vull dir, ho tenim que concretar, i el 7 de juny pues, 30 colles convidades, ho dic així, grosso modo, 30 colles convidades d'arrel de tota Catalunya, que, bueno, que farem superfesta, una festa molt, molt inclusiva, i a més, a part de ser molt inclusiva, vull dir, serà molt diversa, eh? Vull dir, hi haurà cap per la canalla, hi haurà per gent gran, hi haurà foc, hi haurà aigua, hi haurà de tot, una miqueta.
I ara sí, acabem el bloc informatiu i ho fem com és habitual amb la previsió del temps per les properes hores que ens acosta el nostre meteoròleg Josep Miró. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. El temps avui es presenta ja molt més estable i assolellat i a partir d'avui s'obre un període en què no tindrem pluges, que pot ser com a mínim d'una setmana. Per tant, temps ja molt més estable, dominat pel sol, amb alguns núvols, tot i que la tendència és que vagin a menys, amb un cel força més clar al centre del dia, tot i que a la tarda també poden aparèixer alguns núvols baixos a mitja tarda, sense més conseqüències. La temperatura ha pujat una mica de nit, s'ha situat en els 8 graus a l'estació del circuit de ciclisme, i entre els 9 i els 10 al centre de la ciutat. Esperem que la màxima també pugi i avui s'acosti o arribi als 19 graus, amb una humitat en conjunt alta o una miqueta més moderada al centre del dia. El vent serà feble, amb una miqueta de mestral fins a mig matí, i garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps sigui estable, amb moltes estones de cel clar i amb alguns núvols baixos més probables a mitja tarda. La temperatura pujarà una mica més i estarà entre els 9 o 10 de mínima i per sobre dels 19 de màxima, amb una humitat alta de nit i moderada de dia. El vent serà feble amb terral a l'inici i final de la jornada i més aviat de garbí al centre del dia, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol.
El matí de Canal Blau Ràdio. Canal Blau FM.
Un, dos, tres. Avui és per mi, per cuidar-me, per no deixar-ho per demà.
Circuit de la Dona per a la Prevenció i Diagnòstic del Càncer de Mama. Centre Mèdic Alomar Vilanova. Ecografia de mama 3D, mamografia i densitometria òssia. Totes les proves en un mateix dia. A prop teu, Alomar Vilanova. Sempre amb la confiança de les principals mútues. Informa't a centremedicalomar.es.
Històries de la música.
Anècdotes, efemèrides, fets insòlits relacionats amb la música i els seus creadors i intèrprets.
Seguint diversos fils argumentals, escoltarem bona música i us explicarem històries al voltant dels cantants, músics i grups o de les cançons en si mateixes, i descobrireu algun detall que potser us era desconegut.
El dilluns a les 12 del migdia i en repetició a les 9 del vespre, el Xavier Andreu i l'Ignasi Guiluz us esperem per compartir amb vosaltres algunes històries de la música.
El matí de Canal Blau Ràdio.
Són tot just 12 els minuts que passen de les 10 del matí. Seguim en directe al matí de Canal Blau Ràdio. Ja ho sabeu, al 100.4 de la freqüència modulada i també a través de la nostra emissió en directe a través del nostre web de canalblau.cat. Moment ara per abordar la col·laboració del dia. Avui una col·laboració amb Justin Gral, despatx professional d'assessors, consultors i advocats de Vilanova i la Geltrú, amb gairebé 4 dècades de trajectòria, i ens acompanya, com sempre, el seu director administrador, en Sergi Pujol. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Molt bon...
Estem, com sempre.
Com anem, com sempre? Molt enfeinant, no m'imagino?
Bueno, un dia... Bueno, ja hem començat campanya renda. A més, avui dia de novetats legislatives, també, per part de tots els anuncis que va fer el govern de la Generalitat de Catalunya. O sigui que mai estem entretinguts.
Sí, sempre us heu d'estar... Sí, sí. Bueno, sempre molt al dia, no?, per poder aplicar totes aquestes novetats, oi?
Sí, correcte. Vull dir, és un tema de novetats constants, tema de, doncs, el que deia, sempre entretinguts. Vull dir, no podem baixar la guàrdia.
No teniu temps d'avorrir-vos, així és. Escolta'm, Sergi, avui, ara ho deies, ja comença campanya, com qui diu, de la declaració de la renda. Comença el dia 2 d'abril, acaba el 30 de juny. Què tal? Com es presenta aquesta renda de 2024?
Bé, doncs es presenta, en principi, si la mirem a nivell més tècnic, es presentava com a renda amb poques novetats, perquè ja fa anys, doncs, que anàvem més o menys en la mateixa dinàmica, però si comencem a rascar coses que han anat passant durant l'any, doncs déu-n'hi-do les novetats que tenim. Uh-huh. Potser no són novetats legislatives com a tal, però sí arrel de sentències del Suprem, sentències del Constitucional o cosetes d'aquest tipus, doncs ens han provocat alguns canvis de criteri o algunes novetats, doncs, a tenir en compte. I bueno, serà entretinguda. I sobretot, el que tenim aquest any és el que ja vam anunciar i el que ja vam explicar, i a més ho matitzaré, perquè pel mig el Ministeri de Treball va sortir a desdir-se, però la realitat és la que és que tots aquells treballadors que estan a l'atur, és a dir, que cobren prestacions d'atur o que hagin cobrat qualsevol prestació d'atur durant l'exercici 2024, estan obligats a fer la renda. Mm-hmm. Llavors, per què faig especial èmfasi, faig explicació del tema del Ministeri de Treball? Perquè va sortir el Ministeri de Treball a dir que no, que això, que malgrat havia de ser així, que se'n desdeien i que no passava res i que no pararien les prestacions d'atur a aquelles persones que no presentessin la renda. Però la realitat és que, si anem a mirar els articles, això està a la Llei General de Seguretat Social. Per modificar una llei, com a mínim necessitem un reial decret llei que després es convalidi pel Congrés dels Diputats. Per tant, algun tràmit parlamentari haurem de fer si volem modificar-ho. Però la realitat de dia d'avui és, i gairebé us ho llegiré textual, bueno, us ho tradueixo en català, però són obligacions als treballadors, sol·licitants i beneficiaris de prestacions d'atur, i me'n vaig a, això és l'article 299, me'n vaig a la lletra clara i diu presentar anualment la declaració de l'impost de la renda. Per tant, me l'esclar l'aigua. Uh-huh. I si anem a mirar què passa si no la presento, no, si em sanciona, no, què passaria, me'n vaig a l'article 271 i diu supressió del derecho, és a dir, que deixo de percebre la prestació de l'atur. Me'n vaig a l'article UK i em diu, en cas d'incompliment de l'article 299 UK, que és el que m'obligava a fer la renda, diu la suspensió tindrà lloc quan l'entitat gestora, és a dir, la Seguretat Social, detecti que les persones beneficiàries de les prestacions d'atur han incomplert durant un exercici fiscal l'obligació de presentar la seva renda en les condicions i terminis establerts a la normativa tributària aplicable. Per tant, bueno, tenim un tema més d'inseguretat jurídica, tenim una normativa que obliga a totes aquelles persones que estan a l'atur a presentar la seva declaració de renda, a Hisenda, que no diu el contrari, però que, en canvi, el Ministeri de Treball, amb una nota de premsa, diu que no passa res si no la presentem. Uh-huh. Però la normativa diu que sí. Per tant, bueno, una miqueta d'inseguretat jurídica per començar la campanya,
sí,
sense
oi?
Més.
I tant. I cada vegada s'escapen menys persones, no?, d'acabar fent la declaració, no?, també.
Sí, correcte. De fet, aquest any, si no recordo malament, és el segon any que tots aquells autònoms que hagin estat donat d'alta en el règim d'autònoms estan obligats a fer la declaració de renda independentment dels seus ingressos. Això més o menys ja venia sent així anys anteriors, perquè la veritat que la limitació d'import que havien de facturar els autònoms era molt baixa per quedar obligats, però ara és que ja no cal ni haver facturat. Vull dir, el simple fet de ser un autònom col·laborador familiar, és a dir, per exemple, tenim un paradista del mercat que té el negoci a nom de, doncs, de jo què sé, d'una parella, doncs té el nom d'ell o d'ella o de qui sigui, de qualsevol, i el fill o filla va ajudar-lo els caps de setmana i el donen d'alta en el règim de treballadors autònoms com a col·laborador de l'autònom principal per anar-hi a treballar. Doncs aquest autònom col·laborador, aquest fill, també queda obligat a fer la renda independentment dels ingressos que hagi percebut. Per tant, això ja era novetat de quan vam fer la renda 2023. Aquest any que fem la renda 2024 és el segon exercici, però també tenim obligats. També un altre grup d'obligats que és prou ampli és tot el tema de l'ingrés mínim vital. També quan abans, anteriorment, havíem tingut aquí a Catalunya la renda garantida, després això va quedar doncs, més o menys tot dintre d'un paquetot general a nivell estatal de l'ingrés mínim vital, i tots aquests queden obligats a fer la renda, no només ells, sinó també les seves unitats familiars. Per tant, com bé dius, cada cop tenim més obligats a fer la renda, indubtablement.
I quines novetats presenta més en concret aquest any, Sergi?
Novetats, com deia, no en tenim especialment moltes a nivell tècnic-legislatiu, simplement, i per no anar a temes especialment molt tècnics, que crec que no caldria, jo, més que res, per mi la major novetat és el que dèiem, l'obligació dels aturats a fer la declaració de renda. Després hi ha alguna petita novetat, ja va aparèixer a finals de l'any passat, aquelles persones que havien tingut una... és que és un tema un pèl més complex a nivell tècnic, però una parella que se separa, es divorcia, de fet, la casa on hi venien vivint es queda vivint un dels dos excònjuges, l'altre ja no hi viu, i al cap de 7, 8, 10 anys la venen. Doncs fins ara la persona que hi vivia podia fer una reinversió o podia no tributar per aquesta venda si comprava un altre habitatge, i en canvi l'excònjuge que havia marxat de l'habitatge sí que acabava tributant. Arrel d'una sentència això ara ens permet aplicar també una reinversió i que aquest cònjuge que va marxar, diríem, com per obligació judicial d'una sentència de divorci, ja també pot aplicar aquesta reinversió i, per tant, no tributar com a novetat. També tenim una altra novetat referent a les criptomonedes. No és ben bé una novetat, però hi ha una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, que sí que és veritat que no aplica la mateixa normativa que tenim en el règim comú, per dir-ho d'alguna manera, però sí que s'obre la porta en que tot el tema de les criptomonedes no calgui que es declarin pel criteri FIFO. És a dir, històricament s'havien declarat pel criteri de que les primeres que comprava eren les primeres que acabava venent. I arrel d'una sentència trenca una miqueta això i permet la possibilitat de que no sempre sigui així. Per tant, és una novetat més. També tenim una petita novetat amb el tema dels donatius. Fins ara teníem els donatius que tenien una deducció del 80% als primers 150 euros i, en canvi, a partir d'aquest any, dels primers 250 euros. Això vol dir que hi haurà tota aquella gent que fa donatius a entitats de la llei 49-2002, és a dir, Creu Roja, UNICEF, totes aquestes que són Open Arms, tot el que són donatius a entitats sense ànim de lucre que estiguin registrades, òbviament, i que ens facin el certificat, aquest donatiu que estem fent durant l'any, una part la recuperem via renda. I, no és una mala mesura. Així que, tenim una mica de novetats de tot.
Sí, oi? I una pregunta, ja saps que ens agrada conèixer la teva opinió, no? Aquella interpretació, no?, que va més enllà de totes aquestes normatives. Consideres que les novetats que es presenten poden acabar beneficiant el contribuent o, si més no, són per tenir-lo més controlat?
A veure, tenim diversos tipus de novetats. Hi ha una sèrie de novetats que són legislatives, és a dir, que algú les ha pensat i s'apliquen per alguna cosa, i aquestes en tenim de tot tipus. Tenim novetats que, al meu punt de vista, perjudiquen el contribuent, com pot ser que totes aquelles persones que estiguin a l'atur quedin obligades a fer la renda, o com pot ser que tots els autònoms, independentment dels seus ingressos, quedin obligats a fer la renda, i això indubtablement perjudica. Bàsicament perquè si m'obligues, si jo no estava obligat i em sortia a pagar, no la feia. Per tant, ja em generes una tributació de més, és possible que em generis una tributació de més, però no només això, em generes un tràmit administratiu més durant l'any, a fer la declaració de renda, cosa que abans no em podia obligar. Per tant, n'hi ha que perjudiquen. Després en tenim que em beneficien. Si apareix, una deducció com les que tenim a dia d'avui, per exemple, novetat també d'aquest any, hi ha una reducció per tothom que cobri rendiments del treball, és a dir, tothom que treballi, que abans era de 6.500 euros més o menys arrodonint i ara ha passat a ser de 7.300. Aquesta reducció, al veure's incrementada, això farà que aquestes rendes tributin una miqueta menys. Per tant, és una novetat que beneficia el contribuent. I després tenim tot l'altre grup de novetats, que no són novetats legislatives, sinó que són novetats conseqüència de sentències judicials, que habitualment són sentències que hi ha gent de perd en favor del contribuent. I aquestes, òbviament, en general, beneficien el contribuent, com el que explicàvem dels divorciats que venen al seu habitatge on ja no hi viuen, però hi segueix vivint la seva exparella. I en aquests casos, doncs, els hi permet aplicar una normativa de reinversió que abans no la podien fer. Per tant, bueno, tenim, com diria en castellà, una de cal i una d'arena.
Una mica de tot,
una
oi?
Una de cada.
Així és, molt bé. En terminis de la renda, Sergi, ho dèiem al principi, són els habituals.
Habitual, sí. Tenim que comencem la campanya, és a dir, des de gestió ja hem començat a fer rendes. Això sí que ho tenim clar, vam començar ara fa just una setmana. A més, portem molt bon ritme, sorprenentment. Sí? Molt millor del que pensava, sí, sí. Estic gratament molt content amb l'equip, perquè hem començat molt a tope i pensar que seria més paulatí això, però mira, ja em genera orgull.
I tant.
No podrem presentar declaracions de renda fins dimecres vinent, dia 2 d'abril. Per tant, doncs fins a aquella data no es poden presentar. Serà l'inici real de la campanya renda i aquesta campanya renda s'allargarà fins al dia 30 de juny, que és un dilluns. Per tant, serà l'última data que la podrem presentar. Per a aquella gent que li surti a pagar, podrà pagar o bé el 30 de juny tot de cop, o bé podrà pagar el 60% el 30 de juny i el 40% restant el dia 5 de novembre, que és un dimecres, o bé demanar un ajornament, que és l'alternativa. I per a aquella gent que li surti a tornar, és a dir, que la renda li surti negativa, és a dir, que cobri diners, recordar que el termini d'evolució, malgrat tots pensem que és immediat, no és veritat. El termini d'evolució d'Hisenda és de 4 anys. Sí que és veritat que això no acostuma a ser així perquè Hisenda té 6 mesos des del final de la renda, dit d'una altra manera, té fins a cap d'any, fins al dia 31 de desembre, per tornar-me els diners sense interessos de demora. Per tant, normalment, l'agència tributària s'espavila a tornar a les rendes als seus contribuents per dos motius. Un, per evitar els interessos de demora i que li surti més car, i dos, perquè queda molt bonic sortir a la premsa a dir que hem tornat no sé quants milions d'euros als contribuents i que això ja ho anem fent. Per tant, és habitual que vagi sent abans, però no hem d'oblidar que el termini legal de devolució d'una declaració de rendes és de 4 anys. O sigui que, bueno, aquesta és una miqueta les dates que en general que comentàvem.
Que s'acaba movent, no?, aquesta renda de 2024. Evidentment, les casuístiques són diferents en cada cas, Sergi, però per a aquelles persones, no?, que es plantegin, ostres, no?, si ajusto, per exemple, el percentatge d'IRPF, m'estalviaré pagar més a la renda o no? Com funciona això? Què recomanaries?
La resposta és 100% no. És a dir, no canviar el meu percentatge d'IRPF no m'implicarà pagar més o menys impostos. Simplement el que m'implica és pagar-los abans o més tard. Llavors, explica't millor. Jo durant l'any tinc una nòmina habitualment i amb aquesta nòmina vaig tenir un percentatge de retenció. Aquest percentatge de retenció es va ingressant i l'ingressa a la meva empresa doncs, normalment trimestre a trimestre. Perfecte. Un cop l'hem ingressat, jo a l'any vinent, a l'any següent, m'agafo entre els mesos d'abril, maig i juny, ara per exemple, i fem la renda de l'exercici anterior. Però què fem a la renda? Sumem tots els nostres ingressos, tots els que tenim, i queden tots en una casella. Una vegada hem aplicat la nostra situació personal i familiar, surt quin import sobre el qual hem de tributar. En aquest import que hem de tributar, el multipliquem per l'escala i ens surt l'import dels impostos que haurem de pagar sobre l'exercici 2024. Per exemple, haig de pagar, m'invento, 10.000 euros d'impostos. Llavors, un cop jo he decidit que haig de pagar 10.000 euros d'impostos, miro quina retenció he tingut durant l'any. No, mira, és que vostè ha tingut una retenció de 9.000 euros. Vale, perfecte, per això la renda em surt a pagar 1.000 euros. Què em pot passar? Cas contrari, em surt a pagar la renda, és a dir, la renda que jo calculo els impostos i veig que haig de pagar 10.000 euros d'impostos i la retenció que he anat tenint durant l'any ha sigut de 11.000, que em provoca la declaració de renda, que em torna amb 1.000 euros. Per tant, no hem d'oblidar que la declaració de renda és una simple regularització dels impostos que he anat pagant durant l'any. Per tant, tenir més retenció o tenir menys retenció en general no provoca una major o una menor tributació. Sí que és veritat que per a aquelles persones no obligades a fer la renda és interessant que tinguin la retenció la més baixa possible. Per què? Perquè si no estic obligat a fer la renda, tinc retenció baixa, em provocarà que si fes la renda em sortiria a pagar, però com no estic obligat, no ho pago. I és l'únic cas, o gairebé dels únics casos, o el cas una miqueta més comú, que em pot provocar que tenir una retenció més baixa em provoqui pagar menys impostos. Però en general, com deia, una retenció més baixa no provoca pagar més o menys impostos. El que provoca és pagar-los abans o més tard. I això ja depèn de les persones. Hi ha gent que prefereix anar pagant més a més i quan arriba la declaració de renda doncs que li tornin uns calarons i amb això doncs, mira, somriu i és feliç, i hi ha gent que diu el contrari, mira, jo prefereixo pagar el mínim d'impostos possibles durant l'any i així els calés els tinc jo a la butxaca i quan arribi la declaració de renda ja pagaré, que acabo pagant un any i mig més tard. Per clar. Tant, a gustos colores.
Exacte, no? Anava a dir cadascú que s'organitzi com prefereixi, no? En aquest sentit, una
correcte.
Mica. Molt bé. Sergi, parla'ns també de les escales de la renda.
Mira, escales de la renda. Tenim, a més, novetat d'avui mateix, perquè avui ha sortit en el DOC de la Generalitat publicat una rebaixa a les escales de la renda, o sigui que més novetat impossible.
Fantàstic.
Sí, explicat, però ja aplicarà per la renda de l'any vinent, per la renda del 2025 que farem a l'exercici 2026. Les escales. És una espècie de got d'aigua que anem omplint. Explicat d'una altra manera. El primer euro que cobres tu, Elisenda, Elisabet, perdona, el primer euro que cobro jo i el primer euro que cobra la Mancio Ortega tributa igual per tothom. No hi ha un diferencial. Per tant, tothom comencem tributant en la part més baixa. Què passa? Que ni tu ni jo arribem al que cobra la Mancio Ortega. Llavors, com que no hi arribem, el got d'aigua es va omplint, ell va saltant d'escales més altes, el primer euro li segueix tributant el mateix tipus que nosaltres, els segons euros li ha tributant un tipus més alt, el tercer un tipus més alt, i va pujant de tipus fins que se'n va al tipus més alt de tots. És a dir, com que guanya tants diners, va als tipus més elevats. M'invento, per fer-ho rodó, un 50%. Què provoca? Que, clar, ni tu ni jo arribem al 50%. Ell sí, però no arriba al 50% per totes les seves rendes, sinó que arriba al 50% per les rendes a partir dels 175.000 euros. Per tant, què vol dir això? Que no és que un salt d'escala em provoqui tributar més diners per tota la meva renda, sinó que un salt d'escala només em provocarà tributar més diners pels diners que salten de l'escala. I no sé si m'estic explicant, perquè és un tema una miqueta complicat d'explicar sense dibuixar-ho, però més o menys aquest és el concepte de les escales de renda. És a dir, que els primers euros per tothom tributen igual, anem pujant i només anem fent salts d'escala pels excedents a partir d'on tenim el salt d'escala.
Perfecte, sí, queda clar, eh? Al final és tributes també una mica, o tributes més en funció, no, dels teus ingressos, no? Més,
correcte, no? La renda és progressiva.
No, exacte, correcte. Això mateix, fantàstic. Ja no ens queda massa temps, Sergi. No sé si avui per acabar, perquè podem dedicar algun capítol més a parlar de la renda, perquè hi ha moltes especificitats i molts continguts, no?, més detallats. Però d'entrada, què és el que han de portar? Quina documentació ha de portar la persona que ha de fer la declaració de la renda?
Doncs depèn del que tingui. Ens podem trobar des de temes bancaris amb interessos, ara que estem en un món més globalitzat i tenim inclús gent utilitzant bancs estrangers i que potser hi ha interessos que cal declarar, carrets de famílies nombroses, certificats de discapacitat, si sóc propietari i tinc lloguers, doncs tota la documentació referent als lloguers, contractes, ingressos, despeses, no? Si els IBIs, les brosses, les assegurances, hipoteques, administrador de finques, el que hi hagi. Si encara m'estic deduint habitatges habituals de la hipoteca, doncs els d'allò. Si he fet compraventes d'immobles, doncs les escriptures. Compraventes d'accions o criptomonedes, doncs tota la documentació associada. Tenim una miqueta de tot. I a banda d'això, una cosa que se m'oblidava com a novetat d'aquest any, i mira que és de les coses més importants, i vull aprofitar la pregunta per enllaçar-ho. Tots aquells jubilats que havien percebut, havien estat en una mutualitat, com poden ser les sanitàries, vam tenir els banquers, en tenim varis, ara ja els tenim més localitzats i ells mateixos habitualment ja saben qui són. L'any passat vam presentar un formulari per poder cobrar una part dels diners que havien tributat de més els últims 4 exercicis arrel d'una sentència del Suprem. Finalment, el mes de desembre, Hisenda es va carregar aquest formulari i va dir «Donde dije digo, digo Diego», i va canviar la normativa i simplement recordar-los que ara, quan comenci el 2 d'abril el període de declaració de renda, podran tornar a presentar aquest formulari, però només per l'exercici 2019 i els anteriors. I l'exercici 2020 i posteriors només ho podran fer a partir de l'exercici vinent. Per tant, tots aquells, sobretot jubilats, que havien estat en mutualitats, que havien cotitzat en mutualitats, han d'estar alerta perquè hauran de fer un segon tràmit conjuntament amb la renda per cobrar els diners d'exercicis anteriors. Simplement que ho tinguin clar.
Perfecte, doncs s'ha de tenir clar. També aconselles, Sergi, fer la declaració com més aviat millor, perquè tenim aquests 2 mesos i escaig de termini, però és un tràmit que ja es pot fer.
Sí, nosaltres
recomanes ja això, rendes, precisament?
sempre recomano fer les coses amb temps. Les coses amb temps sempre es fan millor que l'últim dia. Això és un tema matemàtic i humà. La renda, no, nosaltres ja et dic, ja tenim, doncs, devem tenir ara mateix al voltant, et diria que una cinquantena de rendes ja preparades amb el càlcul, el cèntim fet, i que simplement ens queda donar-li el botó de presentar, cosa que no podem fer fins al 2 d'abril. Llavors, per aquella gent que li surti a tornar, doncs, com abans la presenti, doncs, és més probable que abans li tornin els diners. I per a tota aquella gent que li surti a pagar, doncs, com abans la tingui calculada, abans sabrà de quin mal ha de morir. Vull dir, per tant, jo només hi veig beneficis al fet de fer-ho abans que no pas fer-ho els últims dies. Mm-hmm. Però bueno, ja sabem que a vegades el temps se'ns tira a sobre i no és, tan, és més fàcil dir-ho que fer-ho a vegades.
Exacte,
però, bueno,
sí, la dinàmica de la vida, no?, de vegades fa, no?, que retardem les coses, no?, sense voler. Però aquest consell, no?, si la podem fer ja, doncs millor, no?, millor que millor. Evidentment, presentar a partir del 2 d'abril, i es poden fer a títol particular, però evidentment, si es compta amb una assessoria com la de Justin Graal, doncs sempre és tot més fàcil, no?, perquè ho deixes en mans de professionals. Arribem al final de l'espai d'avui. Sergi Pujol, l'administrador de Justin Graal, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Justin Graal, que per cert podeu trobar al carrer Sant Sebastià número 18 de Vilanova i la Geltrú. Sergi, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Un plaer a vosaltres, com sempre.
Que vagi molt bé.
El matí de Canal Blau Ràdio, el magazín matinal de Vilanova i la Geltrú.
Canal Blau FM.
Atenció! La declaració de la renda 2024 arriba amb canvis importants.
Nous límits per tenir dos pagadors, deduccions per vehicles elèctrics, canvis en les reduccions per lloguer i més obligacions per autònoms.
No esperis a última hora per revisar com t'afecten aquestes novetats.
Justin Graal et guia perquè la teva declaració estigui ben feta i paguis només el que et correspon. Reserva la teva cita ara a gestingraal.com.
Justin Graal,
a cada pas.
Canal Blau Podcast. Siguis on siguis, connecta amb Canal Blau FM.
Canalblau.cat. Ràdio online, tots els podcasts, xarxes socials.
Amb un sol clic, recupera tots els continguts de Canal Blau FM.
Notícies.
Esports.
Cultura.
Entreteniment.
Música.
Canalblau.cat.
Canal Blau FM.
El matí de Canal Blau Ràdio. L'efemèride musical del dia.
El 26 de març del 1944 neix a Detroit Diana Ross. És considerada una de les cantants més influents de la música pop i soul del segle XX. Va saltar la fama com a líder de The Supremes, el grup femení més reeixit de la història de la Motown, amb èxits com Baby Love, Stop in the Name of Love i You Can Hurry Love. A final dels anys 60 va iniciar una exitosa carrera en solitari, destacant amb cançons com Ain't No Mountain High Enough, Upside Down i I'm Coming Out. A més de la música, també va triomfar al cinema, obtenint una nominació a l'Oscar pel seu paper a Lady Sings the Blues el 1972. Va continuar la seva carrera amb èxit durant les dècades següents, consolidant-se com una icona de la música disco, soul i pop. A més de 100 milions de discos venuts, Ross ha rebut nombrosos premis, inclòs un Grammy honorífic i la Medalla Presidencial de la Llibertat. El seu llegat continua vigent i la seva influència es percep en generacions posteriors d'artistes. Escoltem avui el seu tema Upside Down del 1980 i que va ser un èxit mundial, arribant al número 1 del Billboard Hot 100.
Upside down.
Al matí de Canal Blau Ràdio. Canal Blau FM. Si les molèsties et frenen, és hora de posar-hi solució. L'equip de professionals de Fisiolab estan llestos per ajudar-te a recuperar el teu benestar i gaudir de cada moment al màxim. Solucions integrals i tractaments personalitzats que s'adapten a les teves necessitats. A Fisiolab trobaràs el camí cap a una vida activa i saludable. Tota la informació a fisiolabcenter.com i també a les nostres xarxes socials. La confiança és fonamental en qualsevol relació, ja sigui personal o professional.
I a Centre Dental Vilanova, aquesta confiança s'ha construït a través de la comunicació oberta, de la transparència, de la coherència en el treball i, sobretot, de l'empatia amb els pacients. Demana cita al 93 811 59 30 o a la Rambla Principal 44 de Vilanova i la Geltrú.
Centre Dental Vilanova, el dentista de tota la vida.
A Red Bar som els únics amb la cuina oberta les 24 hores perquè puguis gaudir al màxim de cada moment del dia.
Podràs triar entre burgers, pizzas, amanides, sushi, poques, una carta variada de 12 cuines del món on sempre trobaràs allò que et ve més de gust. Red Bar 24 hores.
Prefereixes quedar-te a casa? Cap problema. El nostre servei a domicili està llest per portar-te la teva comanda on siguis.
Red Bar 24 hores. T'esperem a Vilanova, a Sitges i també a redbar.es.
Històries de la música.
Anècdotes, efemèrides, fets insòlits relacionats amb la música i els seus creadors i intèrprets.
Seguint diversos fils argumentals, escoltarem bona música i us explicarem històries al voltant dels cantants, músics i grups o de les cançons en si mateixes, i descobrireu algun detall que potser us era desconegut.
El dilluns a les 12 del migdia i en repetició a les 9 del vespre. El Xavier Andreu i l'Ignasi Guiluz us esperem per compartir amb vosaltres algunes històries de la música.
Canal Blau.cat. Siguis on siguis, connecta amb Canal Blau FM.
Canal Blau.cat.
Ràdio online, tots els podcasts, xarxes socials.
Amb un sol clic, recupera tots els continguts de Canal Blau FM.
Notícies.
Esports.
Cultura.
Entreteniment.
Música.
Canalblau.cat. El matí de Canal Blau Ràdio amb Elisabet Rovirosa.
Tot just 16 minuts i serà les 11 en punt del matí. Seguim en directe al matí de Canal Blau Ràdio. Sempre recordem la nostra sintonia, el 100.4 de la freqüència modulada, també en l'emissió a través del nostre web de canalblau.cat. I és moment avui d'abordar la secció del dia, és el Parlem de Salut, que ens acosta cada parell de setmanes al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, i amb qui abordem, òbviament, temes relacionats amb aquest àmbit. Avui volem parlar d'un grup que hi ha al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, que lidera una psicòloga que ara ens acompanya, ara la saludem, i que va dirigit a persones que viuen un procés oncològic. I avui tenim tres convidades. Ara ho dèiem, una d'elles és la Carme Expósito, és psicòloga i responsable de la unitat de psicologia del Consorci. Què tal, Carme?
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. I també tenim dues pacients que formen part d'aquest grup i que ens explicaran també el seu testimoni, la seva experiència, la Neus Galimany i la Marta Giral. Què tal, com esteu?
Hola, bon dia.
Bé,
moltíssimes
bon dia.
Gràcies Molt per acompanyar-nos també. Jo, d'entrada, per ubicar els oients, per situar-los, no? Carme, estaria bé, no? Poder ser que ens donis algunes pinzellades, no?, de com és aquest grup, no?, quin és el seu origen, no?, etcètera.
Bueno, jo en primer lloc penso que enquadra una mica que el càncer continua sent un dels problemes de salut més important, tant pels seus efectes com també per la seva freqüència, i que a Catalunya apareixen al voltant de 38.000 nous casos de càncer cada any. Per tant, això ja ens dona un peu a què hem de fer, que és veritat que els programes de detecció precoç, sumats als avanços diagnòstics i terapèutics, s'han traduït en un increment de la supervivència d'aquests malalts, no? Però sí que és veritat que el diagnòstic i el tractament d'aquesta patologia comporta una àmplia variabilitat de reaccions emocionals que poden anar des del xoc o des de l'impacte emocional, la incredulitat, la por, l'ansietat, la depressió, no? Nosaltres parlem de pèrdues, no? Parlem de que la pèrdua de la salut en primer lloc, no? Però també dels canvis en el cos, la por a la recidiva, la por a la mort, la por a la pèrdua de control, l'aïllament, de tot això és del que parlem al grup, i que diem que és veritat que l'estat psicològic de les persones que viuen un procés de malaltia oncològica pot variar al llarg del temps, no? I en funció de moltes dificultats. No tothom té el mateix. Hi ha dificultats físiques i algunes persones dificultats psicològiques, socials, assistencials, també de tot això parlem al grup, no? I que creiem que el procés és difícil. Moltes vegades quan acaba el procés físic és quan comença un altre tipus de procés, més de no? Avui que parlàvem entre les tres per organitzar aquesta xerrada, dèiem, no?, que és com una crisi de coneixement que tothom ha viscut, i que jo crec que en el nostre grup això és del que estem parlant. I per què el format grup? Pues perquè cada vegada veiem que és un abordatge terapèutic que està adquirint una major rellevància en aquests últims anys pels seus efectes beneficiosos. És que estan contrastats, ara ja les guies clíniques cada vegada ens diuen més que és una forma de recolzament que millora tant la qualitat de vida com facilita el procés d'adaptació a aquesta malaltia, no? I bueno, crec que ajuda a fer canvis d'actituds. Ara en parlàvem d'algunes que després la Neus ja parlarà, de pensaments, de conductes, d'emocions, no? Jo crec que fem una reflexió conjunta, un intercanvi d'experiències, però tot això ens porta o ens comporta una millora en l'autoconeixement, que crec que és vital, i un recolzament mutu molt important. I d'això és el que fem.
Clar, molt bé, ara parlarem, eh? Coneixerem també en detall el vostre testimoni, que al final enriquirà moltíssim també aquesta conversa. Doctora, quin és el teu paper, no?, en aquest grup?
Jo, per fer una metàfora, que és que soc molt metafòrica, jo dic que sóc la conductora, és la conductora de... No? Condueixo, no?, el bus, i elles posen, pues, el camí, posen els obstacles, les no? tot el mapa, no? I llavors nosaltres anem juntes en aquest bus, no? I a vegades el que faig és dir, bueno, anem per aquest camí, anem per l'altre, per aquest altre, no? Perquè millor per aquí no, perquè ens podem enfangar, o millor per aquí que... o ens hem de posar al fang. Vull dir, una mica jo dirigeixo aquest bus en forma metàfora, no?
Sí, sí, no, però és una metàfora molt clara, no? Al final sí. És molt aclaridora. Com són les dinàmiques d'aquestes trobades?
He de dir que tenim unes normes. Abans de començar, no tothom pot entrar directament, sinó que passen per un procés individual, no? A través de... hi ha un equip d'oncologia i d'infermeria oncològica, no?, que ens deriven uns pacients a través d'un format que nosaltres diem comitè psicosocial, o sigui, ja hi ha un cribatge per part dels clínics, no? I A partir d'aquí, nosaltres passen per unes visites individuals, i quan jo veig que estan, o que la persona està en el moment ideal per poder entrar en una estructura grupal, perquè no és gens fàcil i no tothom s'hi veu en el seu moment d'aquest procés que dèiem que va canviant al llarg del temps, doncs jo els hi proposo i llavors pactem si volen o no. Quan pactem, el que sí que és veritat que hi ha com dues regles bàsiques, que és la regla de la confidencialitat, que això fins i tot ho signem amb un paper, no? Respectar la confidencialitat. I per una altra part parlem molt del no judici, o sigui, creiem que hem de respectar les maneres de fer, les creences, les opinions, les maneres de funcionar de cadascú. I aquest respecte i aquesta confidencialitat ens assegura a nosaltres aquesta part més de que sigui un entorn segur on podem realment gaudir del que se'ns proposa. Jo crec que és veritat que si la persona ve o assisteix de forma regular, doncs tindrà una millora, que si només ve un o dos dies. Clar. Jo també els hi comento, dic, com et dona temps a poder incorporar-te, adaptar-te en aquestes dinàmiques, perquè clar, no és una dinàmica que comenci i estigui tancada, sinó que va entrant i sortint la gent. Vale? És un màxim de 10 persones, a vegades tenim overbooking, ara últimament teníem overbooking, però clar, és que no tenim molt més temps, ni moltes més espais, ni no és gens fàcil, no? en una situació en què estem fent mil coses més.
Sí,
no?
Sí.
I bueno, jo crec que tenir la ment oberta, que també això ens ajuda molt. I això és una de les grans, no, dels grans reptes que tenim allà dintre.
Clar,
no?
M'imagino que també és això, és un procés de creixement personal
i d'aquest autoconeixement,
no? Fer tot aquest camí, no?
Ara en parlarem, però jo crec que una de les coses que potser més ens ajuda al grup és que coses que abans no podíem haver reflexionat, doncs ens ajuda a reflexionar sobre aquesta part de nosaltres mateixos, no? Clar, toquem molts temes, ara en parlarem, però parlem de moltes coses, de tot el que ens preocupa, que al final és això.
I tant, així és, no? I ara potser està bé, no?, conèixer el testimoni, no? Neus, Marta, explica-nos una mica, no? No sé qui vol començar.
Marta,
sí, Marta, endavant, no? Explica'ns una mica, no? Com hi arribes, la teva experiència, quant temps fa, no?, que ets al grup.
A veure, jo fa uns quants mesos que sóc al grup, des del mes d'octubre que em van detectar el càncer, pues, he passat tot un procés. Per mi va ser com un trencament. Pues, jo, com a persona, sóc una abans del diagnòstic i una altra persona diferent després del diagnòstic, perquè a mi se'm va caure el món a sobre. És així, no? Llavors, la Carmen em va oferir la possibilitat d'entrar en aquest grup i la veritat és que m'està anant molt bé, perquè m'ajuda a connectar amb gent amb que té les mateixes dubtes, inseguretats, sensacions que jo, no? I llavors, la tranquil·litat de poder parlar amb algú que m'entén i que parla el mateix llenguatge que jo, per mi ha sigut com un abans i un després, no? Perquè a vegades verbalitzar, depèn de quines sensacions o depèn de quins sentiments, costa molt fer-ho amb els amics o amb la família, perquè no t'entenen. Perquè una cosa és la part física i l'altra és la mental, que no es veu i que, ostres, expressar tot això és difícil, és molt complicat. No sé.
Sí, bueno, jo també opino com Marta. Yo ya hace, bueno, que estoy con Carmen hace 10 años ya. Yo soy veterana, yo teniendo recaídas.
Ostras.
Y bueno, primero estaba con ella, que no había el grupo, y después ya cuando ya hubo el grupo, pues ya formé parte del grupo, y pues para mí es muy positivo, porque es lo que pasa, que los enfermos, o sea, la familia es muy importante, el apoyo de la familia es muy importante, y los amigos también lo son. Pero realmente donde nos conocemos bien y donde podemos expresar abiertamente todos nuestros miedos, nuestros temores, pues es con este grupo, que somos enfermos oncológicos, que son los que realmente nos entendemos. A veces me sabe mal decirlo por no sé, porque quizás algunos amigos puede que sienta mal, pero no, los amigos tienen una labor, la familia tiene otra, muy importante, pero el grupo nos entendemos. Solo con mirarnos ya sabemos que... Claro. Que algo no está bien, que tenemos más miedos, que hoy nos hemos levantado un poco así. Y estar en el grupo, bueno, yo mi experiencia es que a veces entro que aquello mal y salgo nueva. Salgo con una vitamina, que con una fuerza, para parece que me lo voy a... Sin miedo, va. Todo. Ese día se ha solucionado todo. Voy a pasar el fin de semana estupendo. És així, és mi experiència, clar.
Sí, tenir l'oportunitat de poder parlar tranquil·lament amb una persona que tu li expresses el que tu sents i que t'entén i sents la resposta i dius, ostres, pues que bé, no? Pues mira, em dona idees, et dona, no sé, sensacions que dius, vale, pues puc anar per aquí o puc anar per allà, sí. O en aquest moment estàs baixa, pues t'anima. I sí, els amics, el que diu la Neus, que els amics són molt importants, molt, i la família encara ho és més. Però tenir aquest punt de trobar una persona amb la que no tens ni et jutja, ni se sent malament, ni tampoc la fas patir. Perquè a vegades amb la família o amb els amics veuen que tu pateixes i ells pateixen, i jo pateixo per ells també, clar. Perquè dius, ara com li explico això?
I no tenen potser aquelles eines, no?, en aquell moment, o si més no, l'empatia òbviament hi és, suposo. A vegades... Però no és la mateixa, no? Que hi no pot haver mismo, una no. persona que està convertint, no? Que està... No.
Clar, a vegades el que està explicant la Marta és que es va fent com una bola de patiment, no? Ara pensava, no, jo pateixo perquè l'altre pateix perquè jo pateixo, i ahir es va fent com una bola que en l'altre context tampoc no es crea aquest patiment per l'altre, sinó que hi ha com una línia d'enteniment, no? I també és veritat que quan, això és el que deia, no? També és veritat que la conducció que jo deia pues, també facilita que hi hagi coses que tu diguis, no, ara esto no toca, ara no, perquè tu vas observant com es van mobilitzant i com es van mobilitzant la resta de persones, perquè pensa que és com que es genera un... No és la suma de tots els que són allà, sinó també el que genera. És que genera, no?, una situació, un context que a vegades, no?, bueno, pot estar afectant amb un tercer, però llavors ens tanquem. O sigui, és important la conducció, és important la matèria que portem i és important el que dèiem, bueno, el dia de cadascú.
Pues la conducción es muy importante, porque claro, a veces somos muchas, mujeres todas, y piensas, bueno, ahora a ver qué digo, porque a ver, no quiero tampoco absorber todo el tiempo, pero claro, aquí está la conductora del bus, que ya pues, nos conduce bien, porque claro, todas expresamos nuestros temores del día ese que los tenemos, porque hoy son unos y mañana son otros.
Sí, y a lo mejor lo que diu una serveix de peu perquè una altra tregui el que ella sent o el que li preocupa, i el bo és que la doctora la Carme pues, ens ajuda, no?, a que totes pues, en aquell moment ens sentim formant part.
Formant-nos part del grup, sí, i és molt important.
El fet de que hi hagi més dones, dic perquè nosaltres tenim patologia mamària i per tant hi ha un percentatge molt important de dones, vull dir, el Consorci, sí. L'Hospital Residència de Sant Camil, que és on estem allà ubicats al nostre grup, doncs, clar, se nutre molt de patologia mamària, per això dic que hi ha molta més dona, no? I clar, també el tema del cos és una... És una peça clau, no? No sé.
Sí, és molt important.
És un tema que és molt recurrent, no sé. No?
Sí,
és el tema bueno, de la mama.
La mama, pues bueno, és una part molt important en la mujer, sí. No? I més en la societat que estem, no? I bueno, pues claro, te cambia todo. Cuando ya tienes una cirugía de que te quitan la mama y bueno, luego, en mi caso particular, otras cirugías que el cuerpo te lo transforman, pues claro, psicológicamente...
Es un shock, ¿no?
Es un shock y lo tienes para siempre. Y entonces eso sí que hay que trabajarlo mucho y tú también tienes que poner mucha parte de que eso no te afecte a tu día a día, pero que afecta. Afecta porque, bueno, yo hace ya muchos años del primer cáncer de mama que tuve, hace 28 años, y yo desde hace 28 años hay días que ni me miro y no sé quién soy o me miro de paso. Cuesta. Y eso es una cosa que hay que trabajarla día a día y bueno. Y que luego también llega un momento, en mi caso de la edad, en mi caso también es muy importante la edad. Llega un momento que quizás eso también lo apartas un poco. Ya el físico, pues no es tan importante, pero que te afecta, sí.
T'afecta igual, t'afecta, no?
Igual, t'afecta, sí.
No és el mateix amb una edat,
no,
tenir un càncer
no és lo mismo.
Una edat que amb una altra,
no.
Vull dir, perquè les relacions que tu tens de parella o de o d'amistats o de relacions més íntimes canvien molt amb l'edat, no? Perquè, vull dir, no et reconeixes realment, vull dir, els canvis són importants, no? Llavors t'has de reconèixer tu i t'has de trobar còmode amb l'altra persona, no? I llavors, vulguis o no, això és difícil, a vegades,
sí.
No?
Eso es lo que dices tú.
O sigui
que... Esto es lo que dices tú, que sentirse... es, cuesta sentirse cómoda. Eso es... Yo eso me cuesta, ¿eh? Aún. Y hace muchos años y... Pero eso cuesta, hay días que te cuesta, sí. Pero bueno, es lo que tenemos que llevar con esta enfermedad, ¿no?
De hecho, yo creo, ¿no?, que el cos, que és recurrent, ja dic, i els dubtes, eh? Perquè, clar, moltes vegades la reconstrucció, no?, que sempre està també, no?, en l'imaginari, sí, no?, aquests dubtes és molt recurrent d'entrada. I com afecta també la intimitat, a la intimitat i a la sexualitat. I hi ha moltes pors que genera tot això, tenim parella, no tenim parella, no? No? És un tema que no hi ha tants espais on puguem parlar de com,
no.
De com està,
no.
Com s'afecta la nostra sexualitat. És com que ja se pone en l'último, no? En l'último de la lista de coses importants, però crec que és algo que és important, no?
Sí.
I com afecta també.
Ara veo que se va hablando más y hay más programas, que yo voy a l'ICO bastante, y hay talleres de la sexualidad.
Són enfocats.
Sí. Pero hace años no se hablaba nada de esto, mira.
Claro, pero,
cada uno que se lo apañe como pueda, a ver.
Claro, sí.
Sí, es verdad, yo hace, claro, hace
28 años,
claro. Pues ibas a, bueno, que te curaras y ya está, y lo demás, pues no había ni, claro. En Camilos no había centro de psicología, no había. Yo fue en el 2013, yo sí que ya entonces ya encontré el apoyo este, pero antes no había.
Bueno, también las relaciones, ¿no? Con, como decíamos, ¿no? Con la pareja, cómo lo encaja, ¿no? Nos tiene un escrito precioso de cómo la familia,
sí.
Cómo la familia lo vive, ¿no? Y yo creo que es verdad que la familia también tiene una afectación muy importante.
Muy importante,
no sé si
sí.
Quieres, ¿no? Leer. No sé
si
estaría...
Si queréis,
sí, tan,
leer,
y
sí.
Tan, Neus.
He escrito algo muy bonito.
Sí, me salió, digamos, aquellas cosas que te salen... En el momento que estaba yo terminando uno de mis ciclos de quimioterapia. Era hoy 25/7/2023 en el ICO, mi última sesión de quimioterapia, de mi último susto, y quiero visualizar la otra parte de esta enfermedad, los que pasan por ella en segundo lugar, los que cuidan y soportan todos los cambios de humor, los miedos, resumiendo todo lo que lleva el paquete el cáncer. Estar al otro lado es sufrir un sufrimiento cerrado que les obliga a pasar por la vida a veces sin fuerza, sin quejarse, fingir que están fuertes y contentos, lo contrario de ti, que nos permite llorar, gritar y muchas cosas más. Ellos ríen por ti, para todos los del otro lado, un agradecimiento y en especial a mis apoyos que han estado día a día demostrando su amor. A Luis, Joan, Mireia, Clara y Ana, y sin olvidar a Joel, Paul y Neil, importantísimos en mi vida. Esos últimos son mi sobrino y mis nietos, y los primeros eran mi pareja, mi marido, y mi hermano y mis hijas. Pues claro, ellos son una parte muy importante, lo que hemos dicho, la familia es muy importante, y ellos, ya, bueno, ya lo he dicho aquí, ellos están a ver qué dices tú. Si tú estás de mal humor, yo me callo, pero ellos
es
sufren.
Es una adaptación, ¿no?
Pero ellos sufren. Ellos sufren, yo creo que sufren más que en ese momento que la persona que está enferma. Creo yo, ¿eh?
En el grup aparece, no? Apareix moltes vegades aquesta preocupació pels altres i com, no? I com la podem manegar i com podem fer, no?
per poder pal·liar aquest patiment que tenen els altres, perquè és com que un també se sent culpable per lo que l'altre pateix, no? Això sí. També apareix sempre en el grup, sí. No? Fins i tot també com parlar amb ells, no? Que és com...
Com transmetre,
com
no?
Com transmetre...
Tot això, com que comentaves, no, Marta?
No, amb l'altra persona, no? I costa molt a vegades perquè penses, ostres, el que diu la Neus, com li dius, no? I com li faràs entendre i perquè t'entengui quina sensació tens tu, vale? Sense tampoc fer-lo responsable ni fer-lo patir més del compte, no? I és... Ostres, és complicat,
és difícil, no?
Sí, és difícil. És tot un aprenentatge, eh? Vull dir, perquè vas canviant. Tu com a persona també vas evolucionant, no? I vull dir, en el moment que et donen el diagnòstic fins que amb tots els tractaments que has de fer, tots els efectes secundaris que tens, perquè no és només l'operació, és tot el que fas després, no? Que també això et comporta canvis d'humor, canvis... molts canvis, bé,
perquè,
no?
Clar.
És molt bèstia, no? Per dir-ho així, en paraules,
sí,
no? I llavors, clar, moltes vegades es veu el patiment que tu tens o com ho veus però físicament, però mentalment també és un canvi. El cap et peta. I llavors tornar a recomposar-te i fer-li entendre a l'altra persona, la família, per un cantó, que és el teu suport, és una de les teves potes, els amics, que és una altra pota important, no? I fer-ho entendre també a la feina, no? Perquè és una altra pota, no? Que aquí entrem en un altre camp, no? Costa. Llavors, el grup, moltes vegades, depèn de com t'aixeques, dius, mira, és que avui em preocupa això, no? I llavors, la nostra conductora del bus, la Carmen, ens va com dient, vale, anem per aquí, anem per allà, i llavors va veient, no? Però sí, ens ajuda, eh? I el que diu la Neus, jo quan surto d'allà surto amb idees, amb pensaments,
dius, ostres, força,
sí, ostres, això no ho havia pensat, no? Diu, ai, mira, i mirat des d'aquest punt de vista tampoc ho havia vist. Ostres, a mi personalment m'ajuda un munt.
Sortir reconfortada, no? M'imagino.
Sí. Acompanyada i segura de que tens un espai segur on pots sentir-te, pues, com es diu, més forta, no? Mm-hmm. Perquè la fragilitat la tens en el moment que apareix la paraula d'aquest càncer o d'enfermetat. Es dius, i per què? Clar. No? Que costa molt, d'entendre. Mm-hmm. Però, bueno, una vegada la dius ja i l'acceptes. Ja està.
L'has d'acceptar, no? Per poder tirar endavant, no? Al final.
Sí.
No és que no queda otra.
Sí.
Con los miedos, con todo lo que llevamos encima, pero tienes que tirar, tienes que seguir viviendo, ¿verdad?
Sí, et dona el diagnòstic, et posa sobre la taula molt, en el meu cas, o suposo que en el de molta gent, et posen a la taula molts altres... moltes altres situacions o idees, clar, de la temporalitat en el món, vull dir, de la mort, de com afectarà, què passarà, com ho portaràs, què suposa... Ostres, és que se't va tot a terra. Llavors, tornar a recomposar sabent que tu aquesta paraula i aquest diagnòstic ja no te'l trauràs, perquè, clar, no saps si... s'acabarà aquí, no s'acabarà aquí, tornaràs a recaure, no tornaràs a recaure. És com tenir una espasa a sobre el cap de dir, a veure quan cau, o no cau, no?
Sí.
Però no hi pots pensar tampoc amb això, perquè al final no viuries, no?
Exacte.
Llavors és com una barreja de sensacions.
Però a veces, Marta, no sé si a ti te pasa, a mí yo tengo momentos de que a pesar de todo soy feliz.
Sí.
Es una felicidad, sí. Que creo que nadie las... Creo que nadie son tan felices como nosotros. Que sí, Marta.
Porque ya te han posat un límite.
Sí, mira, entonces hay momentos que piensas, ay, yo, ¿y qué más quiero? Yo con mis cafés. Yo con mis cafés, con mi familia, con mi marido, mi hermano y mi hija, dos que las tengo fuera, pero las que están aquí, yo allá, estar en la Rambla, la terraza que tenemos aquí en Vilanova, con un café a la mañana y el sol... Es que yo soy inmensamente feliz, yo no quiero más. Encontrándome bien, claro, siempre que la enfermedad nos permita tener calidad de vida. Yo hasta el momento he tenido. No sé lo que pasará mañana ni pasado.
Pero... Es aprofitar.
Y entonces eso también no... o sea, es una parte buena de esto, ¿no?
Es muy bonita porque te das cuenta de que cuando truca un amigo o truca la teva germana o el teu, algún familiar, et diu, escolta'm, pues quedem. Aquell moment que abans no li donaves o no t'ho veies tan important,
és
passa
molt,
a ser... Lo més important,
la prioritat,
la
no?
prioritat. I acaba sent una cosa petitona, minúscula, no grans viatges.
No,
és
no.
Un petit del dia a dia, del cafè, el passeo, anar-te'n a la platja o anar a veure a la família i estar allà. I dius, és que no he fet res, pero es que ho he fet tot.
Somos conscientes de lo poco, las pequeñas cosas, lo importantes que son y lo grandes que son.
Sí.
Porque la gente en general parece que somos felices yéndonos a la otra parte del mundo. O un crucero, porque esas cosas las dicen. Cuando pases todo esto, coge y vete, no sé. Y yo pienso entre mí. Pues yo estoy la mar de bien aquí.
Yo voy a seguir fent cafés aquí a la Rambla, ¿no? Ya en tinc prou, que sí, molt bé.
¿Para qué me quiero ir a otro sitio si soy más feliz que nadie?
I tant.
Sí. Et posa de peus a terra, et senta com una realitat que dius, ostres, soc humana, vull dir, tinc, no? Et limita, però no et limita alhora, no? És una barreja de sentiments bastant important. Hi ha dies que estàs molt feliç i hi ha dies que no.
Que no, claro, tenemos días muy negros, muy negros, muy oscuros.
Però bueno, sí, és un canvi de mentalitat molt gran, molt. Sí. No recomanable, per tothom, però...
Tenim una companya que sempre diu, no hacía falta.
No hacía falta.
També és verdad, no hacía falta. Però és verdad que, bueno, vivint, no? Aquest, no? Aquesta, jo dic, aquest impacte pot canviar o modificar part del que jo li dic l'espiritualitat, no? Que és tot allò que forma part nostra, però que no hem parat mai, hem tingut temps per poder parlar i per poder pensar en la prioritat i les prioritats a la nostra vida i com volem enfocar, no? Ara deia ella, no? Sempre fem broma amb el seu cafè, per això ho ha dit, no? Perquè jo, para ser feliz, solo quiero un café en la Rambla. Dic, ostres, però esto es barato, no? Claro que queda bé.
A veces he salido mal, He estado con la quimioterapia y aquello que las piernas un poco flojas, pero yo, si puedo, mi café.
Qué bé.
Con mi familia. Con mi familia.
Sí.
Es poca cosa, no pido mucho, pero bueno, para mí es muy importante.
Y es suficiente, ¿no? Al final tampoco no cal buscar grans plans ni...
La familia, después pasan amigos, la charradeta, ya está.
Els tractaments són molt durs. Sí. T'afecten molt, 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 molt. Però bueno, és veritat que jo penso que, jo en el meu cas, és que jo ho defineixo com hi ha dos Martes, la d'abans i la de després del diagnòstic. La d'abans era d'una manera i ara continua sent jo, però sóc diferent perquè m'han canviat, li dono més importància a coses que abans ho passava més per alt, no? Ara és que sembla com, no sé, et canvien les prioritats, és el que deia la Carme, sí. Et canvia tot. Anímicament i mentalment és com molt diferent i costa a vegades que la gent ho entengui, perquè vaig dir, ostres, és que ara pots fer el mateix que... Dic, no, és que jo no sóc la mateixa d'abans, no, jo ara me viene de gust, pues això és, que diu la Neus, passeo, cafè, i abans era a lo millor superactiva i continuo sent activa, però ja amb un altre nivell, perquè clar, els efectes secundaris de tota la medicació i tot, pues també comporta que m'hagi canviat la manera de bellugar-me, no? I llavors dius, ostres...
Sí, és que és diferent. Eso cuesta. ¿Ves? Eso es una de las cosas que Carmen lo entiende y el grupo lo entiende. A veces se nos compara como con toda la buena fe del mundo, Bueno, pero es que todos nos puede dar un ictus, nos puede dar un infarto. Se nos compara siempre con esas otras que las hay. Y que nosotros a lo mejor tenemos miedo de esto y a lo mejor mañana... Pues me da un ictus y ya no, ya está. Pero no se puede nunca comparar una persona que ha vivido, que tiene cáncer, o sea, que es enferma oncológica o que lo ha pasado, no se puede nunca comparar con estas otras enfermedades. Yo no lo sé explicar bien, pero es que
que cada cosa, ¿no?, tiene su...
Pero claro, eso tiene, te lo oyes, ¿no? te lo dicen. Bueno, es que como diciendo, no te preocupes, que todos estamos expuestos. A mi me duele aquí, que a mi me duele allà. No és lo mismo, no?
Sí, tothom està exposat. Però clar, com ho viu cadascú...
És el que dices tu, Marta, el càncer te marca ja un antes i un després.
És un abans i un després, com totes les enfermetats, que segur que totes tenen un abans i un després.
Però no d'aquesta manera.
La meva experiència, en aquest cas...
Però no, psicològicament no.
És que és un canvi tan radical en tots... Però, bueno,
a vegades el que més afecta en tot això és quan, no? La Neus a vegades explica lo de la maceta, no? Quantes macetes nos han caído,
sí,
no?
Sí, que dices que te puede caer una maceta y te mueres, pero ¿cuántas macetas caen? Mira las estadísticas de cuánta gente se cae.
Sí. No, però lo que sí que vol dir, no? Que hi ha frases d'aquest estil que és no puedo escuchar, no? I te acallan, no? Com diciendo, bueno, esto tampoco es para tanto, no? Jo crec que esto és lo que sí que
pot afectar molt, no? Aquesta solitud, no? Solitud que tu tens en companyia, que moltes vegades ho hem dit, no? No hi ha pitjor soledat, no? Que la que estàs amb molta gent, però no acaben d'entendre el que tu estàs experimentant. O sigui, no em diguis que me puede caer una maceta perquè aquí m'acaben de dar un diagnòstic. Jo vull parlar de com estic sentint jo en aquest moment, no? I llavors hi ha frases que amb tota la bona intencionalitat sí que és veritat que acallen i no et deixen parlar, no?
Sí, perquè lo dicen con toda la buena intención, ¿eh? Para quitarte a ti temor. Jo estic segura que... Però són coses que no... Bueno.
Sí, però és això, no? Que moltes vegades el que diu la Carme, aquesta solitud que tens, no? Que pots estar en companyia o realment sola i que necessites estar sola i costa que la gent entengui perquè tothom vol amb molt bona festa, però necessites tenir el teu moment de dir vull estar sola, con nadie, jo conmigo misma, no? I dius, ostres, necessito aquests moments per jo processar o sentir-me jo com a persona sola, no? Vull dir, en el meu cas, pues a mi em passa, que hi ha moments que no em ve de gust estar amb gent perquè no necessito, o perquè necessito estar amb mi, no? I costa més. En canvi, hi ha gent que necessita estar sola, però en companyia, no? I llavors és molt diferent, no? I són situacions que costa d'explicar a vegades, no? Perquè costa tu que ho expliquis, l'altre que ho entengui, que parlis el mateix llenguatge, s'ajunten moltes dinàmiques i moltes maneres de fer de cadascú, no? Però bueno, el grup el que dona és que
¿qué es esto?
Tens aquesta situació de que tu ho expliques i saps que t'entendran. No hi ha problema.
És una garantia, no?
És una tranquil·litat, no? Quan entres allà. Ja
i tot està bé, tot està bé. Sí. Perquè diguis el que diguis, és que no hi ha ni manera de jutjar, ni de fer. Llavors et sents com molt, molt recolzada, molt acompanyada, no? Que et
molt
permet
reforçada,
també
sí.
continuar i trobar eines i formes d'anar per sortir, o com a mínim saber-ho portar, perquè això es queda. Esto está aquí per quedar-se ja hasta que nos moramos, ¿no?
Sí,
però,
sí.
Bueno, això passarà algun dia, però ara no. Ara no.
Ara tenemos que estar
ara
al pie
no.
del cañón.
Ara no.
I tant.
No toca.
Esclar que sí. Arribem al final. He gaudit molt de la vostra conversa, dels vostres testimonis. Són testimonis de força al final. També amb aquesta demanda, no?, de poder respectar, no?, els espais personals, no?, de poder transitar, no?, tot aquest procés, no?, de manera tranquil·la i una mica reposada, i quan necessiteu ajuda ja la demaneu també, no? Per tant, és una mica això. Un grup aquest de dirigit a persones que viuen un procés oncològic, que hi ha el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i el Garraf, i de què n'hem parlat avui amb la seva responsable de la Unitat de Psicologia del Consorci i psicòloga, la doctora Carme Expósito. Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I Marta Giral i Neus Galimany, moltíssimes gràcies pel vostre testimoni. Ha estat un plaer poder-vos sentir amb aquests missatges positius i que vagin molt, que vagi tot
sí,
molt bé.
I tant que sí.
Bé.
Gràcies.
Moltes gràcies a totes tres.
Gràcies.
El matí de Canal Blau Ràdio, el magazín matinal de Vilanova i la Geltrú.
Blau FM.
Constructora MX10, l'empresa de construcció i reformes que la comarca es mereix. El nostre equip tècnic projecta les obres amb total professionalitat i les supervisa colze a colze amb un equip d'operaris altament qualificat. Ser una empresa amb ofici i amb vinculació amb la ciutat és una aposta segura. Constructora MX10, líders a la vegueria del Penedès en reformes integrals. Més informació a mx10.es.
Rock and Roll a Frankfurt, el sortidor. Nova línia gourmet al Mechado o al New York amb un pa de brioche. Boníssim! I què me'n dius de les patates, les noves? Les paparruqui. Amb pulled pork, ceba cruixent, gouda i cheddar. Dins el local, a la terrassa. I si no us voleu moure del sofà, tranquils que us les portem a casa. Feu la vostra comanda a la web o a l'app. A Frankfurt, el sortidor. Els millors entrepans i hamburgueses de la ciutat.
Quan es tracta de la teva salut, el temps no espera.
Al Centre Mèdic Alomar de Vilanova i la Geltrú ampliem els nostres serveis per a una atenció més completa i immediata.
Circuit de la dona. Eco, mamo i densitometria en un sol dia.
Serveis d'imatge molecular, PET-TAC i gamma càmera.
També de raig X, TAC i ressonància.
A prop teu, Alomar Vilanova. Perquè un diagnòstic no pot esperar. Informa't a centremedicalomar.es.
Si ets autònom, aquest any la declaració de la renda és obligatòria per a tothom.
Sabies que pots deduir moltes de les teves despeses?
Saps si estàs aplicant correctament els nous trams i règim de cotitzacions?
No et juguis pagar de més ni tenir sorpreses amb Hisenda.
Saps si estàs aplicant correctament els nous trams i règim de cotitzacions?
Demana cita a gestingral.com.
Gestingral.
A cada pas.
Canalblau.cat. Siguis on siguis, connecta amb Canal Blau FM.
Canalblau.cat.
Ràdio online. Tots els podcasts, xarxes socials.
Amb un sol clic, recupera tots els continguts de Canal Blau FM.
Notícies.
Esports.
Cultura.
Entreteniment.
Música.
Canalblau.cat.
El matí de Canal Blau Ràdio. La notícia musical del dia.
Els Jonas Brothers commemoren el 20è aniversari de la seva carrera musical amb el llançament del seu nou single Love Me to Heaven i que ja està disponible a totes les plataformes digitals. La cançó, escrita en col·laboració amb Justin Tranter, és un himne vibrant i inspirat en el pop dels anys 80 i destaca pel seu ritme enganxós i les harmonies característiques del trio. Aquest senzill marca l'inici d'una nova etapa per la banda i, a més, va acompanyat de l'anunci d'una gira massiva per finals d'aquest any. Jonas 20 Living the Dream, on actuaran en estadis i pavellons d'Amèrica del Nord. Avui, per acabar programa, en aquesta notícia musical, escoltem els Jonas Brothers amb Love Me to Heaven. L'equip del programa, en Xavi Vallverdú, el control tècnic, la producció i a càrrec de l'efemèride i la notícia musical del dia, i qui us ha parlat, l'Elisabet Rovirosa, ens acomiadem fins demà dijous, com sempre. Gràcies per ser-hi i per seguir-nos. Ens retrobem demà al matí.
Al matí de Canal Blau Ràdio.